I una altra qüestió. El Tribunal Suprem ha reconegut el dret del jutge i exsenador d'Esquerra Republicana Santi Vidal a reincorporar-se a la carrera judicial, 4 anys després d'haver estat suspès per una falta greu, deien, d'ignorància als seus deures, per l'elaboració d'un esborrany de la Constitució catalana en les seves hores lliures i per les seves manifestacions públiques. Oi que ho recordeu, aquell cas? El Tribunal Suprem tomba així la decisió del Consell General del Poder Judicial, que en va denegar el reingrés, i això passa només 2 dies abans que Santi Vidal estigui citat a testificar al judici de l'1 d'octubre i abans del 22 de març, que és el dia en què està citat en el jutjat número 13 de Barcelona, allà on va començar tot. Santi Vidal, jutge i exsenador d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Acompanyat de Marc Marçal, advocat de l'associació Drets que defensa precisament els drets polítics dels catalans davant dels tribunals. Molt bon dia, Marc.
Bon dia.
Santi Vidal, si m'ho permet, li faré una pregunta a Marc Marçal perquè hi ha tanta discrepància de criteri sobre aquesta promesa que va fer ahir Carles Puigdemont en l'entrevista amb el meu company Jordi Basté a RAC1, dient que si obtenia l'acta d'eurodiputat vindria a Catalunya, que voldríem saber el seu criteri. Podrà o no podrà trepitjar sol català sense que el detinguin?
A veure, allà on hi ha 3 juristes hi ha com a mínim 4 opinions, diuen, no? I, per tant, han opinat juristes molt qualificats, que s'han estudiat més bé el tema que jo. No voldria pas entrar en aquest assumpte improvisant. Però la qüestió no és tant aquesta, sinó que resulta evident, per les declaracions que s'han anat produint, que hi ha una variació, una discrepància,
no?,
d'interpretacions jurídiques, i per mi la pregunta és, hi ha una jugada dubtosa, qui hi ha a la sala del bar? Qui hi ha analitzant aquesta jugada dubtosa? I, per tant, és evident que es plantejarà un conflicte jurídic i la interpretació que es doni a les normes la donarà qui la dona. I qui la dona és, primer, la judicatura espanyola, i, en tot cas, si s'aconsegueix arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la donarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, per mi és una partida que va per llarg i que es planteja més en forma de conflicte jurídic que no en relació a la idea de si trepitjarà o no trepitjarà sol català, perquè el que jo entenc és que el conflicte es plantejarà abans que arribi a trepitjar sol català.
Perquè si ell és escollit eurodiputat, ha de renunciar a l'acte de diputat al Parlament de Catalunya.
Si vol exercir l'acte d'eurodiputat, ha de renunciar a l'acte del Parlament de Catalunya, i per tant, com que aquí qui vulgui ser president ha de ser diputat del Parlament de Catalunya, entenem que no serà...
Que aquesta no és la intenció.
Aquesta no és la intenció, evidentment.
Per tant, per acollir-se a la immunitat, ha de voler ser eurodiputat europeu.
Exacte.
Per tant, sí. Hauria d'haver renunciat a l'acte de diputat del Parlament català.
Per adquirir l'acte de diputat del Parlament Europeu ha de renunciar a l'acte del diputat del Parlament de Catalunya, efectivament.
I la Loreg el que marca és que s'ha d'haver acatat la Constitució, però el que no queda clar és si ha de ser presencialment o no.
Bé, la Loreg el que diu és davant de la Junta Electoral Central, que es pot entendre que és un precepte obsolet que s'ha d'interpretar d'acord amb altres normes del dret europeu, etc. Però diu el que diu. I jo torno a preguntar, qui és l'àrbitre? És a dir, si hi ha un conflicte sobre això, qui decideix dirà què vol dir davant de la Junta Electoral Central. Ens passarà com en el cas del Parlament de Catalunya, que qui havia d'interpretar la norma deia que havia de ser presencial i es va bloquejar. Per tant, aquí, qui interpretarà la norma, que és la judicatura espanyola, dirà que és presencial. I com que dirà que és presencial, es plantejarà un conflicte jurídic, i aquest conflicte jurídic, si de cas, pot arribar fins i tot al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Aquí estem.
Hi haurà batalla jurídica, i com que hi haurà batalla jurídica, dubto molt, diguéssim, que abans que es resolgui aquesta batalla jurídica, el senyor Puigdemont arribi a trepitjar sol català.
I per batalles jurídiques, les que ha hagut d'afrontar Santi Vidal, jurista que ahir ho recordàvem amb els companys, sempre va ser un referent i ho ha estat quan teníem dubtes sobre qüestions relatives a drets socials, i ara, en aquests moments, ja fa 3 anys que no pot exercir com a jutge, ahir el Tribunal Suprem va dir, escolta, sí que podràs. Sorpresa, satisfacció, Santi Vidal?
Satisfacció i agraïment als companys de drets, que són els que han assumit la defensa del meu cas des del primer moment, cosa que no era gens fàcil, no? Satisfacció, però satisfacció incomplerta, ho he de dir, Mònica. Incomplerta perquè, home, un vol guanyar un cas contra l'Estat, últimament no en guanyem gaires contra l'Estat espanyol, i sobretot un el que vol és tornar a fer la feina que més li agrada, no?, que és la feina de jutge. Però jo he de dir que si vaig participar precisament en tot el tema del procés i era amb la intenció de que a dia d'avui poguéssim tenir un estat propi si l'exercici del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya ens hagués portat aquí. I, per tant, conseqüència d'això, si tens un estat, tens una justícia pròpia. O sigui, m'hauria agradat molt reintegrar-me a la justícia de la nova República Catalana, i això, desordenadament, no és possible.
Va ser ingenu?
Segur. Però és que sense ingenuïtat i una mica d'utopia, doncs no es canvien les coses. Per tant, seguiré sent ingenu tota la meva vida i seguiré lluitant pels meus ideals, encara que les possibilitats de realitzar-los siguin una mica minces.
Santi Vidal pensava que ja no podria tornar a exercir com a jutge i ahir el Suprem li va dir sí, però t'has de tornar a presentar a concurs. La gent que sabeu i escolteu al matí de Catalunya Ràdio n'hem parlat en diverses ocasions del procés de selecció i d'oposició de la judicatura espanyola. Això vol dir que haurà d'anar a concurs com qualsevol jovencell que està en aquests moments...
No exactament, Mònica. Això hi ha hagut algun mitjà de comunicació que efectivament ha donat aquesta interpretació i no és així. He d'anar a concurs entre gent que ja és jutge. És a dir, no és que hagi de presentar-me de nou a les oposicions.
No s'ha de començar a estudiar tot el dret penal.
No. O sigui, trimestralment, el Consell General del Poder Judicial està obligat a oferir als jutges de carrera, els que ja estan en exercici, la possibilitat de canviar-se de destí. Si una persona és, per exemple, doncs de Saragossa i en el destí que li va tocar està aquí a Barcelona i té ganes de tornar a casa seva, doncs una vegada al trimestre pots fer-ho. I això és el que hauré de fer jo. És a dir, jo m'hauré de sumar en aquells companys o companyes que en aquest primer trimestre del 2019 vulguin canviar el seu lloc de treball, i el que hauré de fer és demanar el primer. I en això se segueix un criteri de... Es treuen totes les places, o s'haurien de treure, aquí és on potser vindrà el problema, totes les places que estan vacants, a tota la península Ibèrica, i per ordre d'antiguitat, d'especialitat, de mèrits, s'escull.
Però sospita que li serà difícil, pel que veig.
Bé, qui tria aquesta llista que s'ofereix als jutges de carrera, i per tant a mi, és el president del Consell General del Poder Judicial.
Que és aquí, al Tribunal Suprem li ha esmenat la plana.
Exacte, molt content amb mi, no deu estar en aquests moments.
Quines al·legacions Marc Marçal va posar damunt la taula perquè la decisió del Suprem hagi estat a satisfacció de Santi Vidal i no del que demanava el Consell General del Poder Judicial?
Bé, en primer lloc el que cal destacar és que el Consell General del Poder Judicial aplicava un test d'aptitud per la readmissió del senyor Santi Vidal i dels jutges que s'han de readmetre, que era d'una absoluta vaguetat i, per tant, permetria decisions arbitràries i la va aplicar amb el senyor Santi Vidal com si fos un test de lleialtat constitucional. Per tant, amb un cert biaix de discriminació ideològica. Per això Drets va agafar el cas, perquè nosaltres, evidentment, lluitem contra aquest tipus de discriminacions ideològiques, sobretot si afecta a la ciutadania de Catalunya. I, per tant, en aplicar aquest test, va aplicar un test que després va ser declarat inconstitucional, precisament per la seva manca de rigor pel Tribunal Constitucional, perquè els jutges són inamovibles i, per tant, no pot estar a la pura voluntat del Consejo General del Poder Judicial decidir si es readmeten o no es readmeten, i a partir d'aquí va caure tota la decisió que havien adoptat en relació al senyor Vidal.
Pot passar que no li permetin a Santi Vidal exercir com a jutge fins que no estigui resolt la seva investigació en el 13?
El senyor Santi Vidal, de moment, no ha patit cap condemna, no ha patit cap mesura, i, per tant, en la mesura en què no hagi patit cap mesura en l'àmbit penal, doncs no té cap impediment per reingressar a la carrera judicial. Precisament per això hi ha hagut la sentència. Si hi hagués hagut algun impediment, evidentment s'hagués al·legat per part de l'Estat, que, a més, ha estat condemnat amb costes.
Exacte, perquè recordem que en aquest cas, a més, s'ha condemnat a l'Estat a pagar les costes d'aquest judici. Et deia, Santi Vidal, sentiment agredolç, perquè evidentment tot aquest procés està sent molt lent, ja dèiem fa 3 anys, gairebé 4, no?
4
anys.
Sí, des del 8 de març del 2015.
I el jutjat número 13, que ha estat protagonista de les nostres vides col·lectives d'ençà que Santi Vidal va fer aquelles declaracions en el marc d'una conferència a l'ANC i arran d'això Ramírez Sunyer va començar a investigar, tot això s'allarga com un dia sense pa. Per què han allargat la instrucció un any i mig?
Bé, el jutjat d'instrucció número 13, a banda del fet de que es va morir el jutge que portava la investigació i aquí tots els juristes que estem allà implicats atribuïm tota una sèrie d'irregularitats que per nosaltres viciarien i farien que aquesta instrucció fos nula i, per tant, que mai hagués d'arribar a judici. A banda d'això, d'aquest fet luctuós, diguem-ne, hi ha hagut una dilació o un retard en el nomenament de la persona que substitueix en aquest jutge, que ara és una jutgessa, i és clar, aquesta jutgessa el primer que ha de fer és llegir-se, encara que sigui tangencialment, els centenars de milers de folis que hi ha allà, que s'han fet entrades i registres...
escoltes telefòniques...
En fi, hi ha de tot allà, no?
Jo en tinc una petita part,
Espero que no t'afectin a tu.
No, no, en tinc per motius estrictament periodístics. Des d'un volum considerable.
Considerable, considerable. I no diguis no tan fàcilment, Mònica.
Jo no.
Una de les coses que hem sabut en la investigació del 13 és que no sempre s'han fet escoltes telefòniques i seguiments amb autorització judicial prèvia.
Però aquí hi ha un dels problemes, Marc Marçal, que estem veient en el Tribunal Suprem en aquests moments, que és que hi ha moltes de les qüestions que estan en el 13 que afecten a Santi Vidal, que afecten a Carles Vié Pissunyer, a l'Amadeu Altafaix, a Josep Maria Jové, a Lluís Salvador... És que no cansaria de dir noms perquè em venen al cap tots, perquè ni són molts els que estan investigats i processats en el 13. Poden ser utilitzats o estudiats pel Tribunal Suprem. I això no va quedar clar en les qüestions prèvies quin pes tindrà, no?
Bé, jo no sóc penalista i per tant li està preguntant al seu dentista si li pot operar un ronyó, però la qüestió és que efectivament aquí hi ha un vici d'inici, que és aquest fraccionament de la causa, aquesta voluntat d'anar triant a quin jutjat i a quin tribunal enviem a cadascú sense acollir-se estrictament a les normes de competència. Aquest fraccionament porta a que es vulguin utilitzar elements de prova que apareixen al 13 i es vulguin portar a testificar persones que estan investigades en el 13 en el Tribunal Suprem. Les persones que estan investigades tenen dret a no declarar, per tant, primer problema. Es genera una situació en què es crida a testificar algú que no declara.
Com passarà avui amb Amadeu Altafaix o amb Albert Royo.
Exacte. I després, segona qüestió, es porten evidències del 13 que han estat obtingudes irregularment. El Tribunal Suprem el que intenta és fer veure, diguéssim, que aquelles evidències es veuen de nou davant del Tribunal Suprem i que tot el que hi ha anteriorment no compta per res i que tot ho valora de nou i tot ho veu de nou, però, evidentment, aquí hi ha una pedra a la sabata que les defenses faran servir, que és aquesta obtenció irregular d'alguna de les proves i aquests elements que poden ser discutibles que provenen del 13. I a partir d'aquí, diguéssim, cadascú plantejarà els seus arguments.
Deu ser difícil per un jutge com Santi Vidal estar investigat i, per tant, vostè en sap molt, d'acord? Com es fan els judicis. I, per tant, tota aquesta instrucció a la que no teniu accés, no? Perquè, de fet, la documentació...
Va ser declarada secreta durant un any i escaig. Ara, que ja estem en la fase final de la instrucció...
Ara sí que ja l'heu vist.
Ara ja la podem consultar, l'hem vista tota. De fet, la setmana passada m'acaben de notificar i entregar, i, per tant, els he pogut llegir, els 200 i escaig folis d'investigació de la Guàrdia Civil, del meu ordinador, el meu telèfon mòbil, etc, etc, i veus l'esbiaix completament manipulat d'aquesta investigació, no? I això...
Per part de la Guàrdia Civil?
Per part de la Guàrdia Civil. I per tant, això és molt trist, no? És molt trist. Bé, tots aquests informes els firma un tal Tácito, que suposo que els
Tácito
oients...
Tácito seria el perfil que coneixem de... dels números de la Guàrdia Civil que compareixerà, crec que és aquesta setmana vinent, no?
Exacte, i esperem que s'acabi aclarint exactament com una persona.
Que és el tinent Baena.
Sí, un tinent coronel de la
Guàrdia
Civil.
De la Guàrdia Civil.
Bé, per posar un exemple, això ho hem pogut veure en el judici del Suprem, és a dir, s'han citat tuits dels investigats que estaven en un atestat de la Guàrdia Civil citats, però estaven citats retallats, i per tant no es veia el missatge original que permetia valorar en tota la seva dimensió la realitat, diguéssim, del missatge que s'emetia per part dels investigats. I per tant, quan han demanat que se'ls hi mostrés, aleshores aquest tuit original no estava incorporat a la causa. Ergo, l'informe de la Guàrdia Civil, l'atestat de la Guàrdia Civil, portava un esbiaix que és retallar i seleccionar aquella part del missatge que més convenia als arguments que feia servir. Si això es fa amb un tuit, amb la resta de material, podem entendre que s'ha fet el mateix.
Santi Vidal, vostè està citat demà davant del Tribunal Suprem, per tant s'haurà de traslladar a Madrid, encara que només sigui per dir-los que el dia 22 de març està citat al jutjat número 13 i que, per tant, s'acull el seu dret a no declarar. Ha pres una decisió sobre
el
que farà?
Sí, sí, ja ho he parlat amb la meva advocadessa, l'Olga Tuau, que és la mateixa que la del comissari Trapero, i manifestarem això, que ens acollim el dret a no declarar, i a més demanarem que s'imposin totes les despeses d'aquests desplaçaments inútils, perquè ja som, em sembla, 7 o 8 o 9 els testimonis citats per Vox, perquè a mi no em cita ni el fiscal,
no cita ningú més,
ni l'abogat de l'Estat. Només em cita Vox. I, per tant, demanarem que s'imposin per temeritat processal, no per frau de llei, totes aquestes despeses a Vox.
Que no és el mateix del cas del major Trapero, que sí que el cita Fiscalia, Advocacia de l'Estat, la defensa de Quim Forn, la defensa d'Oriol Junqueras.
Efectivament,
no?
És així. Les despeses d'ells les haurà, que també es poden acollir, el dret a no declarar, perquè
o
estan
també
investigats.
Pot declarar. O en el cas del major Trapero.
Però si no ho fan, llavors ens representa que és una citació innecessària, inútil, no? Però en aquest cas les despeses les paga, segons la llei d'enjudiciament criminal, l'Estat. I jo no vull que l'Estat es faci càrrec d'unes despeses que està generant de manera fraudulenta el partit neofeixista Vox.
Santi Vidal, li hem demanat que vingués breument avui perquè, sens dubte, és una persona que va sobre les seves espatlles, suposo, i té aquesta sensació. Tot el que ha passat en el 13 s'ha derivat d'aquelles declaracions. Quina lectura em fa de tot plegat? T'han passat el temps.
Mira, en perspectiva, les coses es veuen una mica diferents. La meva primera reacció, més emocional que racional, podríem dir, evidentment, molt racional va ser la de presentar la meva dimissió a l'escó de senador, perquè jo sóc el primer que reconec que vaig pecar d'una certa manca de prudència, no? La política no és el meu camp i, per tant, a vegades no ets conscient del que pots dir en un míting polític o en una conferència, perquè hi ha molta gent que està interessada en tergiversar-ho. I emocionalment, al llarg d'aquests mesos, en algun moment he tingut un cert sentiment de culpabilitat, no? De dir, ostres, a veure si per aquella petita manca de prudència ha anat passant tot el que ha passat després. Per sort m'ha ajudat molt a entendre que no és així, perquè estava sent investigat molt abans de que jo fes cap tipus de conferència ni declaració.
La veritat és que crec que va ser Ángel Gonzalo que va dir l'altre dia en el Suprem que des del 2014 ja s'estava investigant l'independentisme, per tant.
I això, la correspondència que he pogut mantenir amb alguns dels companys que estan presos pel judici del procés, doncs ells han sigut els primers en dir-m'ho, no? Escolta'm, Santi, sobretot no et responsabilitzis de res, perquè això hauria acabat passant exactament igual amb independència del que tu diguis o no diguis.
Marc Marçal, això serà evidentment molt llarg, del 13 ens sentirem a parlar molt, però com a mínim avui el Tribunal Suprem ha reconegut que en Santi Vidal pot, i esperem poder-ho veure, que torni a exercir com a jutge ben aviat. Per tant, moltes felicitats per la part que us toca a l'Associació Drets per aquesta victòria judicial, no?
Moltíssimes gràcies, estem molt satisfets.
Santi Vidal, que tingui un bon dia, que quan es reincorpori a la carrera de judicial, que és la seva vocació de sempre, doncs tingui una llarga etapa per davant.
Moltes gràcies, Mònica.
Que vagi molt bé. I ara, a 8:45, la mirada d'en Puyol, i després algú que la política se l'aprèn diferent que Santi Vidal. Josep Antoni Duran i Lleida ha escrit un llibre que es diu El risc de la veritat. Veurem quina és.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.